I a Roda de Barà Ràdio de Cine amb Antonio Barrero. Molt benvingut, Antonio, com va?
Gràcies, bé, molt bé.
Doncs som-hi, parlem, com sempre, de cinema, de diferents vessants, i avui, doncs, malauradament, no? Hem de recordar algú que ens ha deixat.
Efectivament, parlarem de Ventura Pons, que el passat dilluns 8 de gener moria aquest home referent del cinema. Havia estat director de cinema i teatre, guionista, productor i empresari cinematogràfic, i va morir amb 78 anys. En unes declaracions de no fa massa temps, Ventura Pons havia explicat que tenia entre mans diversos projectes cinematogràfics, com ara La meva princesa asteca, que era sobre la seva infantesa, o Pau i llibertat, l'esperit de Catalunya, sobre el triangle format per les personalitats del doctor Trueta, el músic Pau Casals i el cineasta Charles Chaplin, i també un documental sobre l'actriu Claire Bloom. Malauradament, tots aquests projectes ja no veuran la llum, i el món del cinema perd i es queda més orfe que mai, perquè ell era un dels darrers exponents que ens quedaven a Catalunya. Ha estat una pèrdua realment important. La trajectòria de Ventura Pons, que va néixer a Barcelona l'any 45, recorda altres temps. Aquells temps dels cineastes clàssics que no paraven de rodar pel·lícules. I és que la seva filmografia va arrencar ja fa més de 45 anys. Després de dirigir més d'una vintena d'obres teatrals, va rodar la seva primera pel·lícula l'any 78, duia per títol Ocaña, retrat intermitent, un documental que havia enregistrat, en principi, segons explicava ell, pels amics, i que va acabar sent seleccionat oficialment al Festival de Canes.
Poc s'ho duria a pensar, no?
No, inicialment no, perquè ell era un divertimento i, bueno, va crear realment una obra de teatre referent encara avui dia a aquesta pel·lícula. Uh-huh. Doncs amb 33 llargmetratges produïts amb la seva companyia, Els Films de la Rambla, companyia que va fundar l'any 85, s'ha convertit en el cineasta que més pel·lícules ha rodat en català i en un dels directors de cinema més coneguts a fora i dins de Catalunya. Ha recorregut més de 810 festivals. S'han fet 34 retrospectives sobre el seu cinema i ha estat objecte d'estudis i congressos acadèmics universitaris en les millors universitats del món anglosaxó i europeu. S'han fet tesis, doctorals, presentacions, etc, etc. La seva obra fílmica es continua programant actualment en els festivals internacionals més prestigiosos. Per exemple, Toronto li ha dedicat 8 edicions. Han estat parlant d'ell 8 edicions. I la Berlinale, 9. En aquest darrer festival, a la Berlinale de Berlín, ha aconseguit la seva presència consecutiva durant 5 anys. Per una altra banda, les seves pel·lícules s'han projectat en nombrosos països d'arreu del món, tant a les sales de cinema com a les televisions.
Creus, Antonio, que va tenir més èxit fora que a casa?
Sí, i ell ho deia, sí, que estava més reconegut fora del país que el propi país. Ho deia contínuament i amb una mica de recança, li dolia això, i ho manifestava. Ha estat vicepresident de l'Acadèmia de les Artes i Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, ha estat conseller i patró de la Fundació Autor durant 12 anys i ha rebut, entre d'altres, la Medalla d'Oro al Mèrit en les Belles Artes del govern espanyol, la Creu de Sant Jordi del govern català, el Premi Nacional de Cinema de la Generalitat de Catalunya, un Premi Ondas, el Premi Ciutat de Huesca, el Zinegoac 2005 a Bilbao, el Gaudí d'Honor 2015, el Premi d'Honor Jordi Dauder a Lleida l'any 2016, i el Premi Montserrat Carulla del FICA 2023 a la seva trajectòria i per ser un referent del cinema produït i rodat en llengua catalana internacionalment. Val a dir que va ser un dels darrers reconeixements que va rebre, el que li va retre el FICAT. Internacionalment ha rebut els Latin Pecat, el Segell d'Or a Belgrat, Sèrbia, el Premi Respecte a Piestany, Eslovàquia, el Glory Award a Chicago, als Estats Units, el Premi Mayagüel, el Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, Mèxic, i molts d'altres també per la seva trajectòria, per exemple, en els festivals de Lima, a Perú, Torino, a Itàlia, Montpellier, a França, etc. La Denver Colorado University dels Estats Units va celebrar l'octubre del 2012 un congrés universitari monogràfic sobre el seu cinema amb especialistes del món acadèmic anglosaxó. L'editorial Verbuet Iberoamericana va publicar el llibre d'aquest congrés amb el títol Ventura Pons, una mirada excepcional des del cine català. És autor, ell també, de dos llibres de memòries, Els meus i els altres, publicat per l'editorial Proa el 2011, i ha tastat molts fruits de l'arbre de la vida, de l'editorial Coma Negra el 2018. I també ha fet un diari de viatges, 54 dies i escaig, de l'editorial 3 i 4 l'any 2012. La tardor del 2014 va recuperar els cinemes Texas de Barcelona per tal de normalitzar l'exhibició del cinema en català i el cinema internacional en versió original i sempre, en aquests casos, subtitulat en català. La xarxa d'exhibició Europe Cinema el va premiar com a millor cinema en moviment de l'Estat l'any 2016. I al març del 2017 va obrir els cinemes Alba, Texas, de València, amb aquest mateix objectiu, i l'abril del 2018 els cinemes Las Vegas a Figueres. Malauradament, va haver d'anar tancant palotinament tots tres espais per manca de recursos econòmics per poder mantenir-los. De fet, en el seu darrer període ha anat, d'alguna forma, perdent poder adquisitiu, perdent, diríem, recursos econòmics, i ha acabat no endeutat, però sí una mica amb dèficit econòmic, perquè va vendre també molt patrimoni personal a nivell de pintures, tenia obres de pintors importants que va haver de vendre'ls per poder tirar endavant. Va fundar també la distribuïdora Albada Films per donar sortida al cinema mundial d'autor, que malauradament no arriba a les nostres pantalles. El seu estat de salut era delicat, des que l'any 2014 va caure en la seva bicicleta passejant per la Diagonal i va picar de cap a terra. Va patir un traumatisme cranioencefàlic que li va provocar un vessament cerebral. L'accident de bicicleta el va dur a l'Institut Goodman de Badalona, que afortunadament és un centre de referència mundial, i li van fer una rehabilitació molt a temps, i de fet s'hi va estar molt poc temps. Però a partir d'aquell accident va començar a patir problemes d'equilibri i altres problemes associats. De totes maneres, això no li va impedir seguir fent cinema. I darrerament estava realment molt emmalaltit, sí, i moltes dificultats, sobretot també de mobilitat. I ara ha transcendit, però, que la causa concreta de la seva mort va ser un accident domèstic tràgic. De fet, estava dinant i es va ennuegar. La persona que estava amb ell no va poder fer res i, bueno, va morir ennuegat. Vull dir, va ser un tema terrible.
Imagina't tu.
Sí, sí.
Quin horror.
Un horror. Bé, doncs...
Perdona, Antonio, recordem d'això, Ventura Pons, la lligam amb Roda, el vincle que tenia era important.
Era molt important, sí. En Roda, ell i la Montserrat Carulla tenien un vincle important, s'estimaven al festival i cada vegada que se'ls cridava o tenien pel·lícula per presentar en aquest casell, venia i a més venia acompanyat de tot l'elenc que podia, no? Uh-huh. I era una persona estimada per nosaltres, per tots, i també ell ens estimava perquè ho feia públic i manifest. Tot i que era un personatge... No era
com tan, el descriuries?
No era tan dúctil i tan afectuós, ni tan amable, ni tan directe com la Montserrat Carulla, perquè, bueno, estava en un altre nivell, però sí que era de tracte afable, era proper, i, bueno, quan entraves a parlar de les seves relacions personals, de l'amistat, dels seus amors, era molt prodigi, t'ho explicava tot. Jo sé moltes coses d'ell, i de fet fa 2 o 3 anys, quan va morir la seva última parella, va ser un trasbals terrible, que també això l'ha ajudat a entrar en aquest tot aquest temps de decadència mental i física, no? Per tant, era proper, però hi havies d'entrar-hi. D'entrada semblava una mica distant, semblava, però el que entraves una mica en el terreny proper aconseguies d'ell el que volies.
Home, i recordo, no, com va rebre, la il·lusió que va rebre aquest premi.
Sí,
que
li vam il·lusió fer, no? I emoció.
Estava emocionadíssim.
Molt emocionat, i sé que ho va agrair moltíssim, perquè el que dèiem, és un cineasta que no ha estat reconegut al país, i bé, afortunadament, el govern de la Generalitat, dilluns 15, li fa un homenatge, i ara hora que el govern del nostre país desperti i d'alguna forma faci pública els valors que tenim en el país, que no ho ha fet fins ara gaires vegades. Mm. I aquí hi ha una excepció que cal agrair. Doncs bé, però parlem d'ell com a cineasta, que potser és el que més, en aquests moments, més ens toca. Ventura Pons va créixer a la Barcelona gris de la postguerra. Durant l'adolescència, però, va poder viatjar amb freqüència a Londres, on va investigar el documentalisme britànic i va conèixer John Osborne, John Fletcher i altres integrants de la generació Angry Young Men, els homes joves enutjats. Aquests cineastes serien, a l'inici de la seva carrera cinematogràfica, els seus principals referents. L'any 1967 va iniciar la trajectòria professional en el món del teatre i durant una dècada va dirigir diferents espectacles de text. L'experiència teatral tindria una gran influència en la seva faceta com a director cinematogràfic, especialment pel que fa a la direcció d'actors, a la qual sempre va donar una gran importància. Com he dit a l'inici, Ventura Pons va debutar al cinema amb Ocaña, retrat intermitent, una visió intimista del pintor andalús José Pérez Ocaña, un personatge provocador que va marcar la vida de la Rambla i de la plaça Reial de Barcelona de finals dels anys 70. Rodada en 6 dies amb un to documental, retratava la realitat d'uns personatges marginals i va suposar una nova proposta cinematogràfica en un país que vivia moments d'importants canvis polítics i culturals. La pel·lícula, com he dit, va ser seleccionada pel Festival de Cannes l'any 78 i a partir d'aquí va iniciar una llarga trajectòria per festivals internacionals fins a convertir-se en una pel·lícula de culte encara avui dia. És un film que ha aguantat perfectament el pas del temps i que encara té vigència. Escoltem un fragment d'aquest documental.
Ser macho es... no sé cómo decirlo. Bueno, no me acuerdo la palabra, pero ser macho es mejor o es... Es lo natural y es lo normal que dice la sociedad. El macho es lo natural. El hombre que va con el hombre, ya estoy cargando un poco el rollo este de la homosexualidad, porque tampoco creo en los homosexuales. Yo lo único que creo en las personas, y que yo creo que el que tú vayas con un hombre o con una mujer no te tienen por qué poner un letrero y ahí estés así y estés asado.
Ventura Pons té una primera etapa més localista dedicada a les comèdies més o menys dolces o tràgiques, però totes van tenir un gran èxit de públic. Així és com l'any 1981 va dirigir El vicari d'Olot, el 86 La rossa del bar, el 89 Puta misèria, el 90 Què t'hi jugues, Maripili?, el 91 Aquesta nit o mai i el 93 Rosita, please. Escoltem ara un fragment del vicari d'Olot, on, a la capital de la Garrotxa, aprofiten la visita d'una autoritat eclesiàstica per organitzar unes jornades sobre el tema de la religió i el sexe en l'actualitat, bé, en l'actualitat d'aquell moment. Això provoca que la població es divideixi en dos bàndols, els que estan a favor i els que estan en contra del Congrés. Escoltem l'inici de la pel·lícula amb les veus de Joan Moleón, Joan Borràs, Enric Major i també la veu de Maria Aurèlia Campmany.
Ja se sap, creure i callar al poble.
Santa Magdalena gloriosa.
És un miracle.
Quina meravella. Se m'ho ha fet exprés.
Que ha caigut alguna cosa? És que sempre que l'Eulàlia fa neteja de la seva cambra, es tanca amb pany i clau i es mou tot. No ho entenc. Amb quina fúria treu la pols aquesta noia.
Res, res.
No es preocupi, no.
Hem d'aprofitar el senyal que ens ha arribat.
Teniu alguna inspiració?
Del cel volen dir-nos alguna cosa. Una crida a allò que parlàvem. Arrepentiment, contenció, ordre. Convocarem un congrés de sexologia catòlica. Aprofitaré els dies que passaré ací per a preparar-lo. Podem comptar a les forces vives.
Amb les vives i les mortes posarem tota la carn al foc, com en temps d'eleccions.
Serà la resposta al caos moral del món d'avui.
Aquesta iniciativa serà un bon punt per al nostre partit. I al Bisbat i a Roma se n'apuntaran uns quants, també vostè, eh?
Ho veig molt clar. I com ho veurà la gent? Hi ha tota gent que, per edat, inhibicions, professió, conviccions i por, no veuen amb bons ulls les llibertats d'ara. Tenim un públic segur.
Un públic que espera algú que cridi no a la permissivitat, prou pornografia, no al divorci.
No al sexe fora del matrimoni. La planificació familiar és la planificació de la disbauxa. Cremem els cerets sexuals.
I a partir de 1994, amb El perquè de tot plegat, basada en els contes de l'escriptor Quim Monzó, el seu cinema canvia de rumb i adquireix una notorietat internacional i, filmant sempre en català, arriba a un públic molt més ampli. Aquestes pel·lícules, basades en novel·les o bé en obres de teatre d'autors contemporanis reconeguts, li donen una perspectiva nova i arriba a rodar una pel·lícula per any i fins i tot un parell, emulant així el director novaiorquès Woody Allen. En aquesta etapa va adaptar textos de Josep Maria Benet i Jornet, com ara Actrius, el 96, Amic Amat, el 98, de Sergi Belbel, Carícies, el 97, Morir o no, el 99 i Forasters, el 2008. De Lluís Anton Baulenes, Anita no perd el tren, el 2000, Amor idiota, el 2004 i A la deriva, el 2009. De Jordi Puntí, Animals ferits, el 2005. De Ferran Torrent, La vida abismal, el 2006. I de Lluís Aconiller, Barcelona, un mapa, el 2007. Escoltem el tràiler de Carícies, una cadena d'11 històries enllaçades per personatges amb diferents relacions que no poden aconseguir comunicar-se a través de l'amor, d'acariciar. Una història de desolació urbana de finals del segle XX.
Què s'ha fet, Arcad?
No res.
Està ferit?
No és res.
S'ho ha fet a l'escala? Ha caigut per l'escala, oi? Quina desgràcia.
T'has tornat boja. Per això m'has dut aquí? Per això m'has molestat i m'has pregat que et vegi, que t'escolti. Per dir-me el que ja sé, que estàs com una cabra.
Molt més grossa, eh?
Què?
La teva.
La meva què?
Cony, que no ho veus. Que la teva és molt més grossa que la meva.
No et pensis.
De la mare, què en penses?
No li agrada la cuina i tot ho fa molt bé.
Per què t'agrada tant a tu?
És un don.
És una merda.
Una herència.
Perduda. No et suporto. Una herència perduda. Jo no la tinc, no l'he rebut, no l'he volgut aprendre.
Pollastre mal escurat.
No vulguis fer-me pena.
Pollastre rostit, una cuixa i un pit. No te'n donaré, puta vella cavallot.
Penso fer-ho! No he dit que jo ja no tingui res a dir-te. Em sents?
Doncs la primera vegada, quan em vas treure les calces, no m'ho podia ni creure, t'ho juro. Perdona que t'ho digui ara, després de tantes vegades de fer-ho, però són coses que només es poden dir quan has trencat la relació. Ja no hi ha obligacions, ni lligam, ni traves. Quan et sents lliure, com jo em sento ara, vaja.
T'agrado.
Sí,
molt. Em tornes boig.
I l'any 2002 va dirigir El gran gato, un musical documentat, al voltant de la figura del cantant, compositor i lletrista d'origen argentí i gran impulsor de la rumba catalana, Gato Pérez. Escoltem talls d'algunes actuacions i declaracions del documental.
El gato era un pensador, el que passa és que era un pensador de barra, de barra, de barra.
Viejos automóviles a un solar secreto y con los amigos largos meses al destierro.
Luna, 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 luna brava.
Sería ese puente que estamos muchísimas veces buscando entre lo que llamamos cultura latina.
Ahora vengo yo a cantar distinto.
Al carrer de la Serafim, un comerciant.
Él estuvo viviendo intensamente una época en que había ilusiones y había licencia para ilusionarse.
Sabor del barrio, tesoro antiguo. Verso en la calle, músico loco.
I és l'any 2008 quan signa una obra de gran transcendència i compromís social, Forasters. Pel·lícula basada en l'obra de teatre homònima de Sergi Belbel, on una família viu dos fets traumàtics amb 40 anys de diferència, la pèrdua d'un dels seus membres i com aquesta pèrdua els afecta a tots. També trastoca la presumpta harmonia familiar, en les dues ocasions, l'arribada d'uns veïns forasters. analitzaran i Joan Pera fan unes interpretacions magnífiques. Escoltem un fragment del tràiler.
Aquest és el meu món. Tinc la dona molt malalta.
Està pella, oi, la mala puta?
M'ho dia, oi?
Què vols que et digui? Sí.
Han arribat uns veïns que són d'una altra mena. Els fills porten problemes.
Tu ja has viscut el que havies de viure. I no intentis controlar-nos i posar-nos pals a les rodes perquè fem el que tu ni et vas atrevir a fer quan eres jove, encara que te'n mories de ganes. Gelosa de merda.
Tiraré els ous i el pito i et posaré el forat del cul, mariconàs.
La convivència es fa difícil.
No, para, sisplau! Déjelo, que le va a
dar! A mi? No. Nosaltres som gent pacífica i no podem tolerar que vinguin de fora a esvalutar-nos i destrossar la nostra pau.
T'ho juro.
Què? No em tornaré a casar. Només t'he estimat i t'estimaré a tu. Encara que visqui 100 anys.
Ja en tinc 95 i la filla torna a casa.
Per què has vingut? L'estic morint.
Després vindrien Mil cretins el 2010, Any de Gràcia el 2011, El virus de la por el 2015. I en una tercera etapa, ja plenament consolidat i reconegut, roda 3 documentals de gran interès. Un berenar a Ginebra, el 2012, sobre un passatge de la vida de Mercè Rodoreda, Ignasi M, el 2013, que relata l'experiència del museòleg seropositiu Ignasi Millet, i Cola, Colita Colassa, 2015, sobre la fotògrafa Isabel Esteve i les seves 9 millors amigues. Escoltem ara el tràiler de la comèdia Any de Gràcia, on una vella malcarada, Rosa Maria Sardà, comparteix pis amb un jove de poble inconformista, l'Oriol Pla, que no es talla ni un pèl per res. El noi està lluitant per trobar el seu lloc al món. Ni una ni l'altre es deixen acoquinar, malgrat que ella posseix el poder i ell només les il·lusions.
Fa uns dies vaig tenir un somni.
Mira, com que veig que ets un barru,
estava independitzat, vivint a Gràcia, a Barcelona.
Això no és un hotel, és a casa meva, i tu estàs aquí per ajudar-me.
Fent nous amics.
D'on ets tu, d'un altre planeta?
Estudiant belles arts, i el més important, trobant el meu lloc al món.
No tinc ni un euro, em vols que vagi.
I per què no treballes?
Però també hi havia una bellota que em vigilava dia i nit.
Tinc el que em mereixo, sóc una vella amargada. I una mala persona.
Tu una mala puta, em feia la vida impossible.
Escolta, noi, jo estic molt malalta, tinc els genolls baldats. Què vols, que em foti de cap per les escales i em trenqui coll i barres?
I un amic que tenia un bar, i una veïna molt guai.
Mandonguilles amb ceps!
Oh, mandonguilles amb ceps!
I sobretot una noia, molt guapa, molt especial.
Em sé de pensar soleta!
Explora, a veure què trobes.
Em sembla que al final l'aconseguia. Però de cop em vaig espartar i em vaig dir... Vols que et digui què tenim nosaltres?
Què?
Lloguers impossibles, hipoteques a 50 anys, feines precàries i sous que són una puta merda. Què collons estic esperant? Estic a punt de provocar un petit terratrèmol que ho canviarà tot.
La mare que la va parir serà filla de puta! La mare puta som jo, però què t'empatolla si no ens coneixem de res?
A veure!
Gràcia, que caurà! Deixeu-me!
Gas a fondo i patapam!
La seva darrera etapa és ja més incerta i potser més banal. Té títols que intenten repassar elements, vides i personatges catalans amb un cert to crític i esperpèntic. O Quina joia i Sabates grosses, totes dues del 2016, Universal i Faraona i Miss Dalí, totes dues del 2017, i el musical Be Happy, del 2019. A Miss Dalí, Ventura Pons evoca la figura d'Anna Maria Dalí, la germana del cèlebre pintor, amb qui va estar més de 40 anys sense dirigir-se la paraula. És un retrat abismal, tan divertit com amarg, tan artístic com estrafolari. Un docudrama hiperrealista narrat amb un estil indirecte i, finalment, i pel meu gust, massa llarga i desmesurada. Escoltem un fragment del tràiler.
Miss Dalí. The hidden story of Salvador Dalí, the great genius and painter, with his muse and beloved sister, Anna Maria. After a carefree youth and adolescence, greed, ego, and fame pull the siblings tragically apart for the rest of their lives.
I spent countless hours without moving.
Y dame un abrazo, que yo lo necesito tu Federiquito.
Were you really in love with Federico?
I was very young.
Je veux que vous me fassiez crever. Vous le ferez.
Què t'has cregut? Fora! Miserable! Ara sabràs qui és ton pare! Quan jo monge de sardines...
I acabaré aquest repàs de la filmografia del gran Ventura Pons amb l'obra que per mi és la més rodona, original i atrevida de la seva filmografia. El perquè de tot plegat, de l'any 95. És una adaptació cinematogràfica del recull de relats homònim de Quim Monzó. Es tracta d'un fris minimalista que tracta de la conducta humana en 15 històries, diferents, cadascuna corresponent a un segment. Els temes tractats són diversos: el desig, la submissió, l'honestedat, la sinceritat, la passió, el despit, la gelosia, etc. En aquesta producció es conjuminen el seu mestratge i la irreverència dels textos de Quim Monzó i, d'altra banda, l'esplèndida banda sonora composta per Carles Cases.
Del llibre més venut els darrers anys, El perquè de tot plegat, ens arriben 15 relats de Quim Monzó, portats al cinema per Ventura Pons. Cada història és una sorpresa.
Que per què ploro? No ho sé. Però no crec que el menyspreu amb què em tractes ho sigui tot. De cap manera. No és el factor decisori.
Des de puber vaig fugir dels xitxarel·los que es passaven el dia parlant-me d'amor. D'amor. Vull un home que no parli mai d'amor.
Què et demostraria que t'estimo?
No sóc pas jo qui ho ha de dir, ha de sortir de tu. Les coses no són tan fàcils com sembla, eh?
No sé per on començar.
Pel començament.
Ja fa uns anys, un periodista especialitzat en cinema, potser precipitat i anticipat, li va preguntar a Ventura Pons pel seu epitafi. Com volia ser recordat? Ell li va dir: que se segueixin passant les meves pel·lícules. Són els meus fills. Jo sóc pare de família nombrosa. No he fet art, sinó ofici. O et dediques a fer diners o fas alguna cosa que valgui la pena. El genial director li va regalar aquest titular i el periodista va quedar meravellat. Grandiós, Ventura. No t'oblidarem. Seguirem mirant les teves pel·lícules.
Doncs amb aquest petit homenatge, no, que li has volgut fer a Ventura Pons, acabem aquest espai, també emocionats, eh?
Molt bé.
Gràcies, Antonio.
Vinga, fins la propera.